és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
L'any 1492 és d'aquells anys que han passat a la història i que molta gent recorda com una data assenyalada. Segurament la gran majoria pensa en Cristòfor Colom, ja que va ser el 1492 quan aquest navegant va travessar l'Atlàntic en ruta cap a l'Índia, però es va trobar al continent americà, que fins aleshores a Europa encara no se sabia que existia. Però hi ha un altre fet remarcable que va passar aquell mateix any. L'any 1492, les tropes dels Reis Catòlics van derrotar el Regne de Granada, últim baluard de l'Àndalus. Era el final de la conquesta cristiana, que va acabar amb gairebé 8 segles de domini islàmic a la península Ibèrica. Molts milers de musulmans en van ser expulsats. La majoria d'aquells emigrants es van instal·lar al nord d'Àfrica, on també hi havia regnes islàmics.
Doncs la nostra protagonista d'avui és una dona musulmana que va néixer a Granada, però que, per aquesta raó, va haver de marxar de casa amb la seva família quan només era una nena. Una dona intel·ligent i decidida que va arribar a controlar un regne propi a la ciutat de Tetuán, a l'actual Marroc. Una governant lluitadora, tossuda i extremadament dominant que no dubtava a ser cruel i despietada contra els enemics cristians a qui la tenia jurada des de petita. Una líder admirada pels seus i temuda per la resta, que es va convertir en la gran dama de la pirateria a l'estret de Gibraltar. Una dona que va fer història. El seu nom? Sayida Alhurra.
Al llarg de la història sempre hi ha hagut batalles, guerres i enfrontaments entre diferents pobles, sigui per motius econòmics, pel domini de nous territoris o per diferències culturals i creences religioses. I molt sovint, no podem parlar de bons i de dolents, ja que depèn del cantó des del qual t'ho miris. En aquest cas, si ens ho mirem des del costat de les tropes cristianes dels Reis Catòlics, els musulmans serien considerats els dolents a qui calia expulsar. Però si ens ho mirem des del punt de vista musulmà, els dolents serien els cristians, que els volien fer fora de casa seva.
Avui parlarem des d'aquest segon punt de vista. Des de la mirada d'una nena nascuda a Granada pels vols del 1485. La petita, a qui van anomenar Aisha, va néixer en una família noble, descendent de la primera dinastia islàmica que havia governat el Marroc. El seu pare, que es deia Ali ibn Rashid, tenia un càrrec important al regne nassarita. I la seva mare es deia Laia Zora Fernández. Potser us sobta aquest cognom, oi? Resulta que era una cristiana que s'havia convertit a l'islam. Doncs bé, la petita Aisha, el seu germà Mulai i els seus pares van ser expulsats de Granada pels cristians, com la resta de musulmans, i van decidir emigrar cap al nord del continent africà.
I on anirem, pare?
Ens instal·larem a les muntanyes del Rif, prop de la costa mediterrània.
I viurem sols?
No, filla, no. Tenim la sort que hi ha tota una comunitat d'amics que em segueixin allà on vagi. Fundarem una nova ciutat i entre tots ens ajudarem.
Així va ser. Aquells emigrants forçosos van fundar la ciutat-estat de Chaouen, al nord-oest de l'actual Marroc. Allà, l'Aisha va rebre una educació acurada, tal com pertocava als fills de les famílies nobles, i de seguida va mostrar habilitat per les llengües.
Aquesta noia arribarà lluny.
Com és que n'esteu tan convençut?
Perquè he estat mestre de molts nens i nenes i l'Aisha és de les alumnes més espavilades i intel·ligents que he tingut mai.
Ai, quina meravella sentir aquestes paraules.
A més, té molt de caràcter. Estic convençut que no es deixarà trepitjar per ningú. Si segueix així, arribarà fins on ella vulgui.
D'aquesta manera va anar creixent la joveneta. Cada cop aprenia més coses, cada cop era més intel·ligent, però en un racó del cor guardava un sentiment de rancor cap als cristians. No els perdonaria mai que els haguessin expulsat de casa quan era petita. Tan bonica que era Granada, amb els seus carrerons, els patis i el magnífic Palau Fortalesa de l'Alhambra.
Quan va fer 16 anys, els seus pares li van buscar un marit tal com manava la tradició. Per a les famílies nobles, casar els fills poc tenia a veure amb l'amor, sinó que es buscava guanyar prestigi i aconseguir aliances amb altres nissagues poderoses. L'home amb qui van casar la jove Aisha era força més gran que ella. Es tractava d'Abu Hassan al-Mandri, un altre exiliat andalusí que s'havia convertit en un home força poderós. Havia refundat la ciutat de Tetuán, el port més important del país, i n'era el governador. D'aquesta manera, l'Aisha accedia per primer cop a la vida a un lloc de poder, que no va dubtar a aprofitar.
Benvolgut marit, jo t'ajudaré a governar.
A tu, estimada, però si ets molt joveneta.
Sí, encara tinc poca experiència, però n'aprenc ràpid. Et demostraré que puc aconseguir que Tetuán sigui més poderosa any rere any.
Ets ambiciosa, m'agrada. I d'això ja en parlarem.
No hi ha res a parlar. Ara sóc la teva esposa, oi? Sóc la dona del governador. Doncs per ser digna d'aquest títol penso governar. Només cal que em facis una mica de confiança. Et prometo que si prenc alguna decisió i tu la trobes desencertada, t'escoltaré. Però no estic aquí per fer bonic.
L'Aisha va demostrar que amb la seva educació, la intel·ligència i el caràcter fort, podia ser una gran líder. Penseu que l'estret de Gibraltar era una zona amb molt de trànsit de mercaders castellans i portuguesos. I la ciutat de Tetuán, que tenia unes fortificacions que el seu marit havia fet reconstruir a consciència, era una base excel·lent per fer atacs marítims. Així que l'Aisha no ho va dubtar ni un segon. Va començar a reunir tots els corsaris musulmans que va trobar per crear una gran flota de saqueig.
Mariners, la majoria sou andalusins com jo. Els reis catòlics Isabel i Ferran ens ho van prendre tot a cop d'espasa. Doncs ha arribat el moment que ens hi tornem. Serà per mar i a poc anirem recuperant allò que va ser nostre. Esteu amb mi?
Sí!
A les teves ordres!
Ja ho veieu. L'Aisha no necessitava pas que el marit aprovés les seves decisions. I la resta d'homes importants del regne no tenien cap problema a complir les seves ordres. Quedava clar que aquella dona sabia el que es feia. Així van començar els primers atacs a vaixells comercials. I els mercaders cristians van aprendre aviat que calia témer aquells pirates tan abrandats.
L'any 1515, quan l'Aisha en tenia 30... el seu marit va morir a causa d'unes antigues ferides de guerra que ja l'havien deixat sec. Va ser aleshores que ella va començar a governar Tetuán en solitari i va prendre el títol amb què avui se la recorda, Sayyida al-Urra Hakimat Tetuán, que vol dir dama sobirana i lliure, senyora de Tetuán.
La Sayyida va manar durant més de 2 dècades i la ciutat va assolir una prosperitat mai vista. Sobretot gràcies als atacs sobre els vaixells castellans i portuguesos que anaven carregats de mercaderies, or i altres tresors. La Sayyida fins i tot es va aliar amb el famosíssim pirata otomà Horus Reis, a qui els europeus anomenaven Barbarossa. Ell i el seu germà Khayreddin, arribats des de l'altra punta del mar amb els vaixells farcits d'homes sense por, eren el terror de la Mediterrània.
Així que vos sou la dama pirata?
Perdoneu, com m'heu anomenat?
Com us coneixen per aquests mars, senyora? Els castellans us tenen por, igual que a nosaltres.
Prefereixo que em digueu Sayyida al-Urra. I els castellans i els portuguesos més igual com em diguin. perquè per a ells ni jo seré Sallida ni vos sereu Barbarossa.
Ah, no? I aleshores qui serem?
El seu pitjor malson.
Ai, m'agrada. Compteu amb els nostres canons i les nostres espases, Sallida.
Que es preparin els cristians.
La flota de la Sallida era extremadament brutal amb qualsevol que vingués de la península Ibèrica. Quan els capturaven, en molts casos, tant li feia si eren un home, una dona o fins i tot criatures. Eren l'enemic. Si eren capturats a mar, serien torturats abans de matar-los i llançar-los per la borda. De vegades els penjaven del pal d'un vaixell per atemorir encara més altres navegants amb qui es creuessin. Els vaixells de la Sallida fins i tot s'enfrontaven en batalla amb flotes molt més nombroses que la seva.
En canvi, si els enemics espanyols eren atrapats en terra ferma durant una incursió, no sempre els mataven. Si eren gent important, demanaven un rescat a la família. I si no, els encadenaven i els venien com a esclaus als bulliciosos mercats del nord d'Àfrica. Heu de pensar que l'esclavitud era un fet molt habitual en aquella època i no era pas exclusiva dels països europeus. Malauradament, en moltes civilitzacions grans i avançades de la història ha existit aquesta pràctica horrible de comprar i vendre persones.
Però tornem a Tetuan. Molts veien la Sallida com una gran governadora i una comandant militar brillant. D'altres la veien com una pirata violenta, tossuda i extremadament dominant que no acceptava cap oposició a la seva autoritat. Però a ella li era igual el que pensessin els altres. Tenia clars els seus objectius: acumular riqueses, ocupar terres, capturar esclaus i, sobretot, venjar-se dels cristians i fer laguits als espanyols i als portuguesos. Sigui com sigui, la seva reputació no parava de créixer. Tan coneguda es va fer que, quan tenia 56 anys, un home molt poderós va demanar-li que es casés amb ell. Era el soldà del Marroc, que governava gran part d'aquelles contrades al nord d'Àfrica.
D'acord, em casaré amb vos, però haureu de complir algunes condicions.
Quines?
La primera cosa que heu de saber és que accepto aquest matrimoni perquè a mi també m'interessa, i no només perquè ho voleu vos.
Disculpeu, però no us entenc.
Vull dir que m'he guanyat el títol de Sallida Alurra, és a dir, que sóc una dona sobirana i lliure. I no deixaré de ser-ho, per molt poderós que sigui el meu marit. Sóc una dona independent i no penso canviar.
D'acord, d'acord. M'agraden les dones amb caràcter, sí. He de saber alguna cosa més?
Sí. Ens casarem a Tetuan, a la meva ciutat.
A seguida, això no pot ser. Ja saps que la tradició obliga a celebrar la cerimònia a la ciutat del nuvi. I més en el cas d'un soldat com jo. Per tant, t'hauràs de desplaçar...
He dit que la boda serà a Tetuan. Si no us agrada, ja podeu girar cua.
Però, Sallida, heu d'entendre que...
M'ho fareu repetir una tercera vegada?
No, d'acord. La boda serà a Tetuan. No se'n parli més.
Ja ho veieu. La Sallida va ser capaç de governar fins i tot un rei. És l'única vegada en tota la història que un soldat no es va casar a la seva capital. La boda es va celebrar a Tetuan l'any 1541 i ella es va convertir en reina. Però aquí van començar els problemes. Resulta que la dinastia del seu marit estava en decadència. Mentrestant, una família provinent del sud, a qui el soldà havia volgut humiliar i apartar, cada cop tenia més poder. Finalment, uns i altres es van enfrontar i quan els portuguesos se'n van adonar, van fer pinya de seguida amb els enemics del soldà i la Sallida.
I a aquests nous rivals encara se'ls van sumar els mercaders més poderosos del Marroc, que volien fer negocis amb aquell nou poder que cada dia era més fort. Però no us penseu que el cop definitiu va venir de fora, no. La Sallida i el seu marit van patir una traïció dins de la família. El consogre i el gendre de la Sallida, simpatitzants de la dinastia enemiga del sud, es van presentar a Tetuan amb un petit exèrcit i la van fer fora del tron. Era tot just un any després d'aquella famosa boda. I vet aquí que ni el seu marit, el soldà, ni les seves pròpies filles no van fer res per ajudar-la. Es va trobar completament sola.
Això sí que no m'ho esperava. Tenia l'enemic a casa i no ho he sabut veure.
La seguida va marxar de Tetuan i es va instal·lar a Shawen, la ciutat que la seva família havia fundat molts anys abans. Es va tancar a la casa familiar amb pany i forrellat. I mai ningú no en va saber res més fins que va morir, 20 anys després, el 1561. Tenia 76 anys, que en aquella època era una edat molt avançada.
La seva tomba, avui dia, és un lloc molt visitat. Alguns hi arriben amb devoció per retre homenatge a una icona de la llibertat i l'autodeterminació femenina. Altres visitants ho fan encuriosits, atrets per les llegendes de la seva brutalitat i extrema crueltat contra els enemics. Alguns la veuen com una líder militar brillant, d'altres com una temible reina de pirates i encara d'altres com un símbol de la capacitat femenina de lideratge en un món fet a mida dels homes. Sigui com sigui, tots coincideixen en una cosa. Sabeu en què? En què seguida Alurra va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Sagida Alurra, escolta el proper episodi de Vam fer història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.